Sing a song of freedom and of love. We can make it fly like a dove. Sing a song of freedom and of love. Together we can make it, yeah. We can make it work.
Al matí, amb Raquel García.
Pràcticament 10 minuts ens separen del punt de les 10 del matí. Després de la sessió plenària del mes de maig, és el torn d'obrir els micròfons de Ràdio Sabadell als representants dels grups municipals en el marc del debat municipal. I per fer-ho ens acompanyen en Lluís Perarnau, en representació de la Crida. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També el Carles Rossinyol, portaveu del grup municipal de CiU. Bon dia i benvingut.
Hola, bon dia.
També en Joan Berlanga, nom d'Unitat pel Canvi. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
També ens acompanya Miquel Soler, el regidor de Guanyen Sabadell. Bon dia i benvingut.
Bon dia, gràcies.
El Josep Ayuso, nom del PSC. Bon dia.
Bon dia.
I també ens acompanya en José Luis Fernández, portaveu de Ciutadans. Bon dia i benvingut.
Bon dia.
Doncs avui començarem parlant d'un dels temes que va centrar el debat d'ahir, que va ser doncs, que l'Ajuntament reclamarà solucions a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya pels veïns dels pisos amb deficiències estructurals dels Marinals. Així doncs, ho van acordar totes les forces amb representació al consistori en aquest ple municipal del mes de maig que va tenir lloc ahir. D'aquesta manera, doncs, l'administració local es posa al costat dels veïns de forma oficial després de setmanes de reunions entre els veïns i també els diferents partits polítics. Farem un torn de debat i començarem doncs, per la situació de les posicions a la taula. Començarà, per tant, el José Luis Fernández, portaveu de Ciutadans.
No és més que una més posi al costat dels veïns. Hi ha una situació de grave històric perquè tenim uns pisos que es van arreglar perquè en el seu moment se li van detectar unes afectacions estructurals i uns altres que no es van arreglar perquè en el seu moment aquestes afectacions no eren tan greus. Han passat 25 anys i òbviament la situació ha empitjorat i aquests pisos reclamen una intervenció urgent. Llavors és qüestió de tot l'Ajuntament fer força perquè l'administració corresponent posi fil a l'agulla.
Josep Ayuso.
Sí, gràcies. Bon dia, de nou. Nosaltres celebrem aquesta moció i que així s'hagi aprovat per unanimitat de tots els grups municipals. Demostra que quan hi ha qüestions que veritablement preocupen els veïns, que tenen una incidència i que poden tenir fins i tot una incidència en la seva seguretat, doncs tots els grups polítics som capaços de posar-nos d'acord i d'anar, diríem, a la una, no? I en una única direcció. A partir d'aquí, crec que això ho ha de prendre nota la Generalitat de Catalunya, l'Agència de l'Habitatge, i donar resposta satisfactòria a aquesta situació. És una situació que és greu, que ahir el president de l'Associació de Veïns de Raona Marinals va explicar de manera molt extensa i molt detallada quin era els perills i quin eren els neguits dels veïns i veïnes. I, per tant, aquí tots els grups municipals de la ciutat ens vam posar d'acord i crec que és una fita que s'ha de celebrar.
Miquel Soler.
Molt bé, jo coincideixo, com han fet les persones que m'han precedit, en subratllar que és important i que és molt positiu que en aquest tipus de mocions ens posem d'acord al conjunt de les forces que hi ha a l'Ajuntament. Ahir ho recordava allà al ple. Aquesta illa on hi ha aquest problema amb aquests pisos és una illa que ja fa molts anys, als anys 70 ja el coneixíem, els veïns del barri el coneixíem com els pisos vells. Aquells pisos vells van anar desapareixent progressivament, efectivament, doncs tan aviat com s'anaven detectant els problemes de construcció. Estem parlant d'uns pisos que es van construir als anys 50 amb els problemes estructurals que es van detectar, doncs van anar caient, van anar desapareixent els carrers, la fisonomia del barri, va acabar quedant una illa que contrasta absolutament, uns pisos nous, de recent construcció, amb unes altres comoditats, etc., amb un petit grup de pisos que en el seu moment es va dir que no estaven afectats dels problemes que sí estaven afectats tots els seus germans bessons que havien anat caient. Passats molts més anys, aquells pisos vells no són pisos vells, són pisos ancians, són pisos on bàsicament es va fer unes petites reformes als anys 80 de arrebossat de l'estructura exterior, doncs millorar l'aïllament, petits retocs, però clar, estem parlant des de l'any 2018, uns pisos que no han tingut més reforma i que tenien, presumptament, i segons diuen alguns informes que els veïns han aportat, uns problemes estructurals que s'han d'atacar. Què demanen els veïns? Doncs una resposta a uns informes tècnics. Això genera neguit, lògicament, l'espai que amb més confiança, amb més tranquil·litat ha de donar és casa teva. I són veïns que viuen amb una angoixa que està suportada, a més, avalada per uns informes tècnics i que necessiten una resposta. I això el conjunt dels grups de l'Ajuntament ahir estaven d'acord en fer la força que toca perquè s'esveixi aquest neguit, perquè canvien les coses i perquè ells puguin viure amb tranquil·litat a casa seva, que menys.
Joan Berlanga?
Bé, ahir simplement ens vam posar amb uns veïns que tenen un problema prou rellevant, que és que un conjunt d'habitatges que depenen de l'oficina d'habitatge de la Generalitat doncs no estan en prou benestar, han demanat un suport i se'ls hi va donar, i des de la regidoria d'habitatge també doncs la regidora doncs va parlant amb l'agència doncs per fer el seguiment d'aquest tema, que s'hauria de resoldre doncs el més properament possible que sigui, perquè no és pas un tema menor.
Carles Rossinyol?
Sí, nosaltres també hi vam donar suport, perquè davant del dubte de que uns pisos puguin estar en mal estat i que puguin acabar doncs generar problemes en els seus veïns, això evidentment no pot ser d'una altra manera que des de l'Ajuntament, doncs, i el que es demanava bàsicament eren dues coses en aquesta moció, que implicació de l'Agència Catalana de l'Habitatge i que es fes un tercer informe tècnic per mirar aviam com estava. Nosaltres ara molt recentment hem tingut notícia que aquest informe de l'Agència Catalana de l'Habitatge ja s'ha fet. I el que diu aquest informe de l'Agència Catalana de l'Habitatge precisament és que diu que no hi ha cap problemes estructurals. Jo crec que aquí, per tant, el que hem de fer, i a la línia del que es va aprovar la moció, d'alguna forma el primer punt, que es deia una implicació de l'Agència Catalana de l'Habitatge, ja ha passat en el sentit de que ja ha fet un informe, que és evident que els veïns no hi estan d'acord, i llavors com a Ajuntament jo crec que el que ens pertoca és analitzar, aviam, quina és la realitat d'aquests pisos, perquè per una banda tenim un informe tècnic que diu que no hi ha aquests problemes estructurals rotundament, i per un altre uns veïns que diuen que sí hi són. Clar, perquè uns pisos siguin vells, i un altre tema també d'una discussió de fons que jo crec que és important, que clar, vull dir, jo no, nosaltres com a oposició no tenim aquesta informació, i això el govern és una de les coses que jo penso que el govern municipal s'ha d'aclarir, és realment si aquests pisos ja són propietat totalment d'aquests veïns o realment depenen de l'Agència Catalana d'Habitatge, perquè és clar, si el que estem davant d'uns pisos vells que no tenen problemes estructurals i que doncs, és evident que escolta, com tot qualsevol propietari d'un pis doncs, se l'ha d'anar arreglant i punt. Ara, si el que estem és davant d'uns pisos amb problemes estructurals que són de l'Agència de l'Habitatge, evidentment aquí tots hi hem de posar totes les energies perquè això s'arregli. El primer punt crec que en aquests moments és aclarir en quina de les dues situacions estem, i aquí jo crec que com a Ajuntament hi hem de fer i tenim molta feina a fer.
I és per Arnau?
Celebrar que ahir es va aprovar aquesta moció, recull una mica la petició o intent de respondre, no?, a la inquietud que hi ha per part del veïnat sobre l'estat de seguretat dels seus habitatges, i és veritat que fins ara tenim informacions contradictòries, no?, perquè tenim un informe encarregat per als mateixos veïns en el que detecten aquestes deficiències estructurals, tenim un informe de fa 25 anys en el que es basa l'acord, en el que uns, sí, de fa ara hi ha un altre informe que ve a corroborar que tot està igual o pràcticament igual que quan ho van estudiar fa 25 anys enrere. Bueno, vull dir, ja ho estudiarem, això acaba d'arribar aquesta resposta ara fa poc i no l'hem pogut estudiar, ja la compartirem amb tots els veïns i amb els grups. Però el que ve a dir l'Agència de l'Habitatge és que no hi ha aquestes deficiències estructurals, però l'informe que teníem fins ara és de fa molts anys enrere, que és en el que es basava l'acord aquest, perquè bueno, nosaltres entenem que ha passat molt temps i que no hi ha aquestes diferències entre uns blocs i uns altres, no? Aquest acord de fa 25 anys en el que 14 escales van quedar excloses d'aquesta situació d'enderroc i construcció de nous edificis, no entenem que estigui prou justificat. En tot cas, s'encarrega, arran de la moció, s'encarregarà aquest informe, aquest tercer informe, que serà un encàrrec municipal, i podrem determinar, a veure, doncs, quin és l'estat de seguretat dels edificis, dels habitatges, i també doncs, la qüestió aquesta de les deficiències estructurals d'avui dia, no? Actualitzat. I en tot cas també nosaltres, jo des del districte 5è, quan hem parlat amb els veïns, el que també els he animat a explorar la via judicial, perquè entenc que aquest acord de fa 25 anys doncs, bueno, és un acord que es va fer en el seu moment, però no té per què condicionar fins a la situació actual, i ells farien molt bé de reivindicar a l'Agència de l'Habitatge, encara que siguin propietaris. Vull dir, en el moment en què es va fer tota aquesta operació, l'estat dels pisos d'uns i altres, jo crec que les diferències no eren prou, entenc que no eren prou, i en tot cas és una qüestió que es pot explorar, de que no eren prou diferents entre, i que no justifica aquesta situació diferent o actuació diferent.
Demana la paraula Carles Rossinyol.
Sí, sí, no, només perquè sí que és veritat que hi havia aquest informe de fa 25 anys, però és que clar, nosaltres no l'hem vist aquest informe, eh? És de la informació que tenim, doncs, tenim una idea general, suposo que l'equip de govern sí que el té, però sí que ens consta és que aquest segon informe no s'ha fet dient lo de fa 25 anys segueix igual, sinó que es va haver-hi unes inspeccions amb els veïns, l'Ajuntament i gent de l'Agència Tècnics de l'Agència Catalana de l'Habitatge, i aquest nou informe és fruit de les inspeccions, de les cates que es van fer ara, no fa 25 anys, que es van fer ara. És el que ens ha arribat. No sé,
les cates això... les van fer l'arquitecte encarregat pels veïns, sí. I l'Agència de l'Habitatge va venir, va fer una observació, una visita, i va fer una observació, i no va fer cap cata, va observar les cates que ja hi havien obertes. Per tant... Però bueno, en tot cas, aquest informe l'haurem d'estudiar.
Clar, no, jo el que dic,
això, de compartir aquesta informació.
Que la matització és que, com s'ha explicat, sembla que, no, el que va fer 25 anys segueix igual. No, s'ha fet els tècnics i han anat, per això, que és veritat, i trobo molt bé que des de l'Ajuntament es faci aquesta actuació. L'únic dubte, l'única cosa que em grinyola una mica és, i el que he dit abans, clar, no és el mateix si aquests pisos són propietat dels veïns o no són propietat dels veïns, perquè, és clar, si qualsevol veí que tingui... I això és una cosa que ho deixo sobre la taula i al marge d'aquest cas en concret. Si qualsevol veí que tingui un problema, que sigui propietari d'un edifici, pensi que té algun problema estructural, li podrà demanar a l'Ajuntament que li faci un informe i pagant l'Ajuntament?
No, aquí l'Agència de l'Habitatge també es va desprendre d'aquest, he tingut molt interès a desprendre's d'aquesta propietat i de que els que feien ús, no? Es fessin propietaris d'aquestes propietats. Això es va produir molts anys enrere i s'haurem d'estudiar a veure si en el seu moment tota la informació que tenia l'agència la van posar en coneixement dels que al final van acabar comprant els pisos.
Això de desprendre's dels habitatges, igual que fa Vimussa amb els habitatges de protecció oficial, que al cap d'un temps pues, que la gent són els primers que volen que allò que és en protecció oficial, tenir un propietat per poder-s'ho vendre si els interessa. Dir-ho d'aquesta manera sembla que no és exactament com són les coses. Vull dir, això també jo crec que s'ha de tenir en present.
Ara és el torn de Miquel Soler, comunicar que ha trucat al president de l'Associació de Veïns dels Marinals, Francisco García, i diu que també doncs, ofereix els dossiers als regidors per qui s'ho vulgui doncs, llegir, i que diu que l'informe de l'agència diu que els pisos són d'accés diferit a la propietat als 25 anys i que no és així, que és als 50. Això és el que comenta.
Sí, això és el que ens van comentar i en el ple, que ens van... És una part i una altra, no?
Sí,
has de tenir la informació per saber, perquè és estrany, o és a 25 o a 50, vull dir que no...
Miquel Soler.
No, jo no, només breument recordar que aquests pisos venen d'aquella manera que tenia aleshores el Ministeri de la Vivenda de Franco de funcionar, que en aquests pisos que et cedien i que tu havies d'anar pagant una petita quota durant una triallonga llarga d'anys, etc. Aquí la qüestió és saber que és veritat que els 2.000, el 2.000 i tants, els veïns se'ls va demanar, doncs home, ja pel que els hi queda a vostès per acabar de pagar es facin càrrec dels pisos, saber si els veïns que van voler resoldre aquesta situació, doncs perquè molts d'ells eren ja persones molt grans i que pensaven deixar les coses lligades pels seus fills i deixar la cosa arreglada, és lògic, si sabien el que estaven fent. Si el que estaven fent era quedar-se un bé que estava en perfectes condicions i, per tant, estaven procedint d'una manera normal, o una de les parts tenia una informació que els veïns no tenia i, per tant, li interessava resoldre el tema perquè, bé, doncs feia uns càlculs home, que potser no hauria sigut massa honest que no sapiguessin els veïns. Això és el que s'ha de... És el que ha de quedar clar i el que ha de quedar resolt amb aquests informes, que és el que es demanava ahir a la moció. Al final del que parlem és com persones, generalment persones molt grans, que no sabien massa bé amb el que estaven tractant i que confiaven amb la bona fe doncs, d'altres persones que ells donaven per bo, que tenien més informació, que els estaven assessorant correctament, que estaven fent el correcte, doncs si aquestes persones, en aquell moment, quan van prendre decisions, si es feien càrrec o no. Perquè parlem de la compra. La compra en molts casos eren 100 euros, saps? Vull dir, era acabar de liquidar, res, de pagar les escriptures, eh? Si al moment que assumien això, sabien què estaven fent i si hi havia coneixement i bona voluntat per les dues parts. I parlant de la bona voluntat, a mi també els veïns em van fer arribar un vídeo de l'altre dia de la inspecció que havien fet els tècnics allà al barri. Algunes vegades hauríem de fer una reflexió les persones que tenen alguna responsabilitat pública quan van a fer una gestió amb els veïns, home, una certa mà esquerra i un cert bon tracte, perquè en alguns casos col·laboraria molt que les parts s'entenguessin. Ho dic perquè en aquell vídeo veus alguna actitud i algunes maneres d'adreçar-se als veïns que potser no serien les més correctes, que hi hauria algunes formes que facilitarien que hi haguessin enteses. En qualsevol cas, tornant al tema, jo crec que està situat allà on els veïns volen i on crec que és just, que és informació, carta sobre la taula, aclariment de les coses, i evidentment a partir d'aquí tindrem informació objectiva sobre la que treballar. I a partir d'aquí ja han sortit, hi ha vies judicials, hi ha vies de pressió, hi ha moltes vies que es poden anar obrint, però sobre informació que hem de verificar i que ha d'estar clara i per la tranquil·litat, torno a dir, del conjunt d'aquestes persones que lògicament viuen amb neguit.
Josep Ayuso.
Sí, gràcies. Durant molts anys crec que l'Agència Catalana de l'Habitatge ha fet una tasca de donar resposta a una situació greu en aquests pisos, no? La luminosi, la carbonatosi, etc. Lenta, també s'ha de dir, una resposta lenta, molt lenta en alguns casos, però ha anat donant resposta a una situació greu que vivia i que viu encara al barri de Raona Marinals. Jo també tinc una experiència personal. Els meus pares i jo mateix vaig viure també a Marinals durant els primers 5 anys de la meva vida. I, de fet, l'edifici on nosaltres vivíem va ser enderrocat en el seu moment i els habitants i els ocupants en aquell moment d'aquell bloc doncs van ser reubicats en un altre bloc nou, amb unes condicions infinitament millors que les que tenien. Això s'ha anat produint de manera progressiva, però ara estem amb un grup de veïns i veïnes que tenen un problema. I què és el que s'està demanant des de l'Ajuntament, des de tots els grups municipals de l'Ajuntament de Sabadell? Doncs Agència Catalana de l'Habitatge, té vostè un problema, que el compartim com a ciutat, el compartim perquè són veïns nostres, hem de donar una resposta satisfactòria a aquesta gent. Discutirem la titularitat, si són propietaris, si no ho són, si era una compra-venda o si no era una adquisició diferida. Això són qüestions de caràcter jurídic, que són importants, evidentment, però el que ara mateix estan vivint els veïns és que hi ha molts pisos que estan apuntalats i que estan vivint en una situació molt precària. I dic precària per dir-ho d'una manera fina, eh? Ostres, això requereix una resposta. I aquesta resposta s'ha de donar principalment per l'Agència Catalana de l'Habitatge. Des de l'Ajuntament, col·laborant en què sigui necessari i posant-nos al costat dels veïns i veïnes per defensar els seus drets en totes les vies, eh? La via de l'acord, i comparteixo amb el senyor Soler de que les formes són molt importants, i màxim amb un representant polític o tècnic polític d'una administració, i s'ha de fer amb la màxima col·laboració i cooperació entre les administracions i sobretot pensant en l'objectiu final, que són els veïns i veïnes. No, vull dir, és així de senzill, però també és així de complex. És molt complex. Ara, com a grups municipals, estarem al costat dels veïns, com sempre hem estat, i intentarem que l'Agència Catalana de l'Habitatge, ara que suposo que tindrem un govern efectiu al país, al nostre país, i també a l'altre, doncs que tindrem una major col·laboració i cooperació entre les administracions per poder donar resposta als nostres veïns i veïnes.
José Luis.
Nosaltres, quan vam estar primer, tothom, normalment, quan un arquitecte ve i fa un informe, no sol haver un informe contradictori d'una altra part. O sigui, un privat li ve i diu, passa això, i no sol haver un segon, un tercer, una tercera part que diu, no passa això, amb la qual és una casuística molt especial la d'aquests pisos. No és, perquè també, ja ho hem remarcat, es construïa com es construïa ràpid. Després hem tingut, mai quan vam fer Vivenda de Protecció Oficial va ser amb la idea de tenir un parc d'habitatge, sinó amb la idea d'ajudar el sector durant molts anys i de resoldre una situació que és que la gent venia aquí i no tenia on viure, hi havia un barraquisme horitzontal. Moltes vegades es va fer un semibarraquisme vertical, però bueno, això és una altra història. Nosaltres quan vam estar amb el nostre diputat i vam fer una proposta de resolució que no vam presentar al Parlament, i nosaltres no dèiem que es canvien els pisos ni donem la raó, dèiem, si la cosa és així, que la Generalitat prengui mesures mitjançant un pla de millora urbana que sigui o bé arreglar, si es pot arreglar, o bé enderrocar, si s'ha d'enderrocar, però primer, coincideixo amb tothom, s'ha d'aclarir què passa. Hi ha dues parts, hi ha un problema que afecta una gran quantitat de veïns, doncs posem les dades sobre la taula, veiem fins on arriben les afectacions i a partir d'aquí doncs parlem-ne, però clar, tenim unes persones que estan amb un neguit perquè estan en uns pisos que comencen a apuntar-se, i això doncs és tenir que posar la pell d'aquests veïns que van per casa seva i no saben si el sostre del veí li caurà a sobre o el seu sostre li caurà a sobre. Vull dir que estaven en pisos que estaven bé i que han vist que han tingut un deteriorament.
Josep Ayuso.
Senyor o senyor.
Senyor. Perdó. He tingut aquí.
No, jo,
si vols parlo.
No, aviam, la manatilla al tort.
És que el que sento, a mi em preocupa molt, perquè el que estic sent, és a dir, si és veritat que estem en una situació de que estem en uns pisos que poden caure en qualsevol moment, el que jo exigiria a l'Ajuntament és que immediatament, que és el qui és el responsable, reallotgi aquestes persones. Clar, és que, aviam, aquí latem els discursos, perquè és que el que si estem dient, que és el que estic sentint, que aquests pisos estan, que avui o demà cauran, si és així, hi ha algun risc real, per remot que sigui, que això serà així, és que crec que és una irresponsabilitat inacceptable que des de l'Ajuntament, avui mateix, ara, no estiguin rellotjant aquesta gent. Home, és que al final això que... Vull dir, no em lliga, ho sento, no em lliguen les coses. I o sigui, jo crec que vam votar a favor d'aquesta moció perquè si hi ha aquesta dicotomia, diguéssim, d'informes, que no és normal, i al final pues, el que és evident és que hem d'aclarir quina és la situació real d'aquests pisos. Però si des de l'equip de govern tenen la més mínima sensació de que aquests pisos poden caure avui o demà, perquè el discurs que s'està fent és aquest. Escolta, després ja parlarem amb l'Agència de l'Habitatge, però de moment com a Ajuntament el que hem de fer és rellotjar tota aquesta gent, Perquè què hem d'esperar? Que passi alguna desgràcia? Home, diguem les coses clares, perquè és que si no, és que, ho sento, no, però no em lliguen les coses, vull dir, no hi ha un discurs amb l'altre, i per tant, jo crec que hem de ser coherents. Sí.
Per al·lusions, bueno, sí, per Arnau. No,
la informació que tenim és que hi ha un deteriorament estructural dels edificis, unes deficiències, i entenem que amb la informació de què disposem d'ara no hi ha un risc imminent, però sí que hi ha una situació que cal prendre mesures i caldria fer unes reformes per garantir un estat òptim dels edificis. I aquestes reformes, per les dimensions dels pisos i pel cost de que representarien fer-les, doncs realment és que no té cap sentit fer aquestes reformes, perquè per començar, i jo sóc baixet i quan vaig allà, doncs encara no, però quan hi va el Miquel, no, doncs suposo que toca el sostre. Doncs són uns pisos molt petits, són pisos baixos, i si s'han de fer reformes amb una qüestió d'estructura, doncs vull dir, no és viable, realment no és viable. I per tant, el que jo crec que s'ha d'abordar això en una situació de que, bueno, hi ha uns informes en què es detecten un deteriorament i unes deficiències estructurals que són greus, al nostre entendre, i s'haurà d'abordar aquesta situació, no? No, jo entenc que hi hagi una situació de risc imminent. Si fos així, hauríem d'actuar, com dius, Carles, amb el tema de reallotjament. En tot cas, jo també vull lligar tot això amb una situació de descontentament que hi ha per part del veïnat i també per part de l'Ajuntament, amb la qüestió de l'endarreriment de tot aquest procés de renovació, no? d'enderroc i construcció dels nous pisos, que aquests, els últims blocs que s'enderrocaran ara a finals d'aquest any, no? dels que estaven dins de l'acord, i que això s'ha anat arrossegant durant molt massa temps, temps en el que també l'Agència de l'Habitatge s'havia de fer càrrec de la neteja i de l'estat dels espais comuns, i que no, això no s'ha produït, i també hi ha hagut ha estat una font de descontentament i també una qüestió de degradació en els últims blocs, aquests últims blocs que s'han d'enderrocar, doncs mentre s'ha produït aquesta situació de transició, doncs bueno, hi ha hagut una degradació, hi ha hagut també unes qüestions d'inseguretat que s'han produït, no?, d'ocupacions per a petita delinqüència que s'han fet en aquests blocs, i clar, tot això ha generat un malestar molt gran en tota aquella zona. Llavors, la nostra feina, i entenc que de tots, no només de govern, de tots els grups municipals, és d'anar destriant tota aquesta problemàtica, d'anar abordant cas a cas i anar atenent a les problemàtiques que hi ha en el barri. I el que tema dels blocs és un important, no? I és una de les qüestions crucials que hem d'abordar, i per això entenc que també és positiu que tots els grups estiguem abordant d'una manera positiva i tirant endavant el que cal fer allà en el barri.
Doncs si no hi ha més valoracions al respecte, ara passarem a un altre tema, la nova ampliació de la flota d'autobusos de la TUS en una quinzena, que també doncs farà que segueixi creixent, no?, en els pròxims mesos, i que es va aprovar ahir doncs al ple municipal, i d'una banda doncs es destinaran més de 3 milions d'euros provinents del superàvit de l'Ajuntament a adquirir doncs 10 autobusos nous i una nova inversió que forma part d'un paquet de projectes de 15,5 milions d'euros, la majoria dels quals es destinaran a millorar l'espai públic i equipaments municipals com escoles i llars d'infants. La compra d'autobusos de segona mans doncs ha generat una mica de debat al ple des de l'oposició, perquè s'assenyalava que aquests vehicles no contribuiran a reduir la contaminació. Fem també una altra ronda. Comencem també doncs una altra vegada per en José Luis Fernández, de Ciutadans.
Vale. Jo començo discrepant amb la valoració inicial. No continuarà creixent per una raó molt senzilla, perquè aquests autobusos, quan arribin, segons el portaveu, segons el regidor responsable, disculpa, a la tardor, segons l'expedient, a l'hivern, que és una cosa bastant curiosa, quan tu estàs explicant una cosa al ple, pels papers posa una altra cosa, quan arribin aniran a substituir autobusos que tindran ja 20 anys i que, segons normativa, no podrien circular, amb la qual cosa amb això no podrem augmentar la flota. Tot i escaig, augmentarà, perquè molts d'aquests autobusos fan moltes reparacions i els nous, quan funcionin bé, estan al carrer. Nosaltres no critiquem el fet que hagin comprat per una solució puntual autobusos que tenen 15 anys. Per entendre'ns, autobusos que són l'equivalent quan et compres un cotxe per 600 euros, que és per sortir del pas o per aprofitar una peça. El que critiquem és el fet de que quan es va posar fil a l'agulla de comprar autobusos va ser a l'abril del 2017, i ja feia 2 anys que es governava. I va ser amb uns diners que venien del pressupost 2015, d'uns romanents, i que, per exemple, l'altra gran cosa que es va fer amb aquests diners va ser el tema del taulí, i aquest sí que es va posar fil a l'agulla immediatament. No vam estar un any i mig discutint sobre el sexe dels àngels, de com tenia que ser els autobusos, de com no... Si, de fet, va arribar un moment que nosaltres, preocupats per aquesta situació, desembre 2016 vam fer una roda de premsa, vam fer la nostra proposta, i de fet el març 2017 vam presentar una moció perquè es presentés el pla d'inversió, o sigui, com es pagarien i quina previsió hi havia d'autobusos. A dia d'avui aquest pla no hi és. Normalment els autobusos no es paguen, es paguen a uns anys, amb la qual el problema és que amb això ens hem posat molt tard, i és la típica cosa que s'ha de fer al moment, perquè clar, és que els últims autobusos venien del pla que va deixar el govern anterior. És un tema que òbviament ens preocupa, però no pels plaços ni per que hi hagi autobusos vells que es comprin per una situació puntual, sinó pel fet de que anem amb 200 de retard amb la compra dels nous.
Josep Ayuso.
Sí, enllaçant amb el que deia el portaveu de Ciutadans, cert, els autobusos que han entrat nous ara, aquest any, venien d'una proposta que es va fer l'any 2015, quan una de les últimes propostes que va fer el govern del Partit Socialista a la ciutat de Sabadell. Per tant, han trigat 2 anys en executar un acord, que hi havia pressupost, hi havia un acord, diríem, polític, perquè hi havia aquesta previsió d'aquesta compra d'aquests tres busos, i han trigat 3 anys, 2 anys, perdó. Amb la compra d'aquests 15 autobusos que estan previstos en la modificació de pressupost que anunciava vostè, doncs se'ns ha dit que, ahir se'ns va dir que era la tardor del 2018, efectivament l'informe que acompanya el dictamen parla d'hivern del 2018, però ens temem que serà, ja coneixem, subministrar 15 autobusos no és una cosa que vagis al súper i t'agafis i te'ls emportis, sinó que s'han de fabricar, etcètera, etcètera, i per tant es dilataran el temps. Ens temem que també trigarà força temps a la ciutat de Sabadell en poder disfrutar d'aquests autobusos. Què volem dir amb això? Doncs la necessària agilitat que no té el govern a l'hora d'executar els seus propis acords o els seus propis compromisos. Si amb un compromís que ja venia el 2015 van trigar 2 anys, amb aquest compromís d'aquests 15 autobusos veurem aviam quan arriben els mateixos a la ciutat de Sabadell. I respecte a la compra d'aquests autobusos de segona mà, nosaltres hem estat crítics amb el tema. Ens vam abstenir en aquest punt i vam ser crítics, i som crítics, per diverses raons. Una, perquè són autobusos de 15 anys. Es poden mantenir amb una certa fiabilitat, però són autobusos de fa 15 anys i la tecnologia de fa 15 anys és la tecnologia Euro 3. Ara estem ja a Euro 6. Per tant, el grau de contaminació, el grau d'emissió de partícules contaminants d'aquests autobusos és força elevat. Si tenim en consideració que el govern que tenim a la ciutat de Sabadell avui ha fet palesa la seva voluntat de minimitzar al màxim el que seria els índexs de pol·lució de la ciutat de Sabadell, doncs estan fent una acció totalment contradictòria amb els seus principis. Escolti'm, si vostès volen menys contaminació a la ciutat de Sabadell, no portin vostès 11 autobusos de 15 anys amb una tecnologia Euro 3 que genera una major contaminació que els que hi ha ara. Ostres, facin vostès una acció, en lloc de fer segons quines actuacions, i no li parlaré del carril bus perquè vostè va posar una cara estranya ahir quan ho vaig mencionar, en lloc de gastar-se 600.000 euros en un carril bus, en un carril bici, perdó, a la Ronda Ponent, o continuar aquesta aposta a l'Avinguda Concòrdia, doncs, coi, destinin aquests diners a comprar autobusos nous, Euro 6, 15, Euro 6, no, però autobusos, ara això hauríem d'haver-ho fet abans i no gastar-se aquests diners en una cosa que ningú ocupa.
Mes que arriben ara a
perfecte, però en lloc de destinar aquests diners a uns carrils bici que no utilitza ningú, que ja vam dir que no utilitzen i que el propi govern va dir, escolti, ara no els utilitza ningú, però en el futur potser els utilitza algú, dediquin aquesta dia, dediquin... Bueno, doncs potser, felicitats, és vostè, hem descobert qui és, el regidor Joan Berlanga.
El govern tenim l'obligació d'anar amb bicicleta a tot arreu.
Felicitats. Que passi per la gent, també hi ha una foto.
Fora broma, sí, home, sí. Sí, però aviam, són molts diners, per destinar-los perquè passi un regidor, perdoni la broma, perquè passi una persona, 5 o 10 persones al llarg del dia. Home, no, siguem seriosos. Amb 600.000 euros poden comprar vostè 2 autobusos bons, amb tecnologia Euro 6, que no contamina absolutament res, i vostès milloren la freqüència de pas de la TUS. Això és el que estem dient. No estem d'acord amb això, s'ha de fer perquè és absolutament necessari, però podien haver vostès fet una altra acció, en aquest cas comprar autobusos nous per poder millorar el servei, no per mantenir-lo.
Per al·lusions, Joan Berlanga.
A veure, se'm fan patir els oients amb aquestes explicacions que fem. Escolta, mira, el govern té algunes prioritats molt clares, i una és el transport públic. Què vol dir això, tenir les prioritats clares? Doncs vol dir que s'han millorat noves línies, per exemple, la de Can Rull, la de Can Llong. Ara arribem al límit amb Bellaterra, allà on hi ha el cercle, per veïns que puguin anar al club esportiu. Per tant, hem ampliat més línies. Segona, vigilant el preu. Hem baixat el preu de la T10 de la T mensual al 7%. Hem baixat la T mensual jove al 10%. I aquest any, 2018, l'autobús no pujarà perquè l'increment de l'IPC l'assumeix l'Ajuntament. Per tant, això és una prioritat claríssima, que ja no direm què farem, sinó que això ja està passant. Segona, hem comprat autobusos nous, alguns ja han arribat. A la tardor, a final d'any, arribaran 10 o 15 més, i ahir vam aprovar-ne 15 més. No sé, senyors, estem comprant autobusos perquè la flota d'autobusos de Sabadell té una mitjana de 14 anys, perquè durant molts anys no es van comprar autobusos. Hi havia una crisi o el que sigui, un govern anterior va considerar que en aquell moment va prioritzar els diners en altres coses. Doncs Sabadell té uns autobusos vells i ara s'estan renovant. No entenc la polèmica, sincerament. I sobretot la idea de que, i aquí doncs ens agrada posar el manifest, que és del govern té algunes prioritats molt clares i una d'elles és la del transport públic, i així actua conseqüentment i així ho estem fent.
Miquel Soler.
Sortien dos debats ara, amb el que s'estava parlant. Hem parlat de carrils bici i hem parlat dels autobusos. El debat dels carrils bici no és d'aquesta ciutat, és del conjunt de ciutats que estan treballant aquest tema. I a tot arreu es planteja el mateix debat. Escolti, fem carrils bici no perquè la gent no hi va. Per què la gent no hi va? Perquè no hi ha carrils bici. I l'ou i la gallina es van donant el tomb, que al final s'ha de trencar per algun costat. I s'ha de trencar, com estan fent normalment les ciutats més assenyades, construint carrils bici i donant opcions a que la gent tingui aquesta oportunitat de canviar el seu mode de transport, la seva manera de transportar-se. Aquesta és una forma. L'altra manera, el transport urbà, que ha de ser cada vegada millor i cada vegada més eficient. Aquí ja s'ha dit, es van incorporar algunes unitats fa poc i es van presentar públicament. Són unitats que tenen diferent manera de funcionament, i amb això la TUS ha fet un treball d'anàlisi, de gestió d'aquestes unitats per veure quin resultat donaven. Això que comporta a continuació, resultat satisfactori i la compra de tota una pila d'unitats, com aquí s'ha explicat, d'una cadena de vehicles, de 15 vehicles, que s'incorporaran a la flota per renovar aquells vehicles que són més antics, que són pots de fum amb rodes i que han de passar millor vida després dels serveis prestats. Aquests vehicles tu pots anar al concessionari i dir, escolti, me n'emporto 15 i me'ls entrega demà. Doncs no, aquests vehicles es construeixen a petició i això significa doncs tota una sèrie de temps per poder-ho fer. Això forma part d'una petició doncs arrauxada? No, forma part d'una planificació, forma part d'un canvi en el sistema de transport, que no és només la compra de vehicles, que té altres potes. Entre elles, i ho deia el senyor Berlanga, i és una cosa amb la que vam estar treballant també des del districte, en adaptar-lo a les peticions de molts veïns que veien que hi havia canvis, s'havia produït un canvi prèviament amb els trajectes, amb el dibuix de les línies, que no era plenament satisfactori en alguns casos. Doncs hi havia els veïns de Can Rull, recordo, un dels exemples, que reivindicaven que el 7, que havia desaparegut, el trobaven a faltar i que creien que era un servei que ells necessitaven, la connexió amb el Taulí. Doncs tot això es va modificar i es va reforçar aquest servei avui sabem, a plena satisfacció dels usuaris. Bé, tota una sèrie de canvis en un sistema de transport que ha d'anar canviant, que ha d'anar millorant, que necessita inversió i que aquesta inversió ha de ser sostinguda. No pot ser una inversió concreta, un any concret, en un exercici concret, sinó que ha de ser mantinguda. I és el que es farà, planificació i treball per anar incorporant doncs, nous vehicles i per anar renovant i després incrementant una flota que òbviament ho necessita.
Carla Rossinyol?
Sí, aviam. De tot el que s'ha plantejat, jo penso que hi ha una cosa que crec que és indubtable i és estrictament positiva, creiem, que és tot aquest esforç de renovació de la flota d'autobusos. És veritat que feia molt temps que no, per raons mil, algunes justificables, altres no justificables, però tenim una flota d'autobusos realment lamentable. I això és una realitat i que hi ha aquest esforç inversor i evident. I ens sembla que realment, vull dir, això és així. Quins són els dubtes que nosaltres ens planteja? Primer, i aquesta aposta per la mobilitat, que nosaltres compartim, el que passa que potser no amb les polítiques concretes, amb les decisions de gestió concretes que s'han pres. Que això és un altre àmbit. Però ens sorprèn que també hi ha una altra aposta que pensem que aquest govern havia formulat i que nosaltres estem molt compromesos i també, que és amb el tema de la contaminació. Això és un problema real en aquests moments perquè afecta la salut de les persones. Per tant, segurament tècnicament potser no hi havia una altra opció, però nosaltres el que, no sé, d'entrada, que ens haguessi per solventar problemes temporals de pocs autobusos per reforçar no sé quantos que tinguin en compte que després se n'han de comprar, no sé, també hi ha altres, no sé si en el mercat existeixen també la possibilitat de llogar per, encara que sigui una mica més car, però estem parlant de què, m'ha fet la gràcia del senyor Soler, l'expressió de pots de fum, doncs no sé si per llogar pots de fum per solventar això, si hi havia algun altre posat. Potser no n'hi ha cap, ho desconec perquè jo no sóc tècnic d'aquest àmbit, però sí que sorprèn de dir comprem pots de fum per solventar un problema, si hi havia alguna altra opció. Però de tot això, però això al final acaba sent algo conjuntural i serà una solució, és un tema de gestió de curt termini que té la importància que té. A mi el que em sorprèn més i d'alguna manera em sap greu és que aquí a Sabadell que hi ha un problema de mobilitat molt greu, que aquí a Sabadell que la TUS fa molt temps que és una concessió que no està actualitzada, que tot el plantejament de tot el que és el transport públic de Sabadell amb la incorporació de les noves línies de ferrocarril. No sé, crec que abans de fer aquestes... o paral·lelament fent aquestes inversions, o ja que han tardat una mica a fer aquestes inversions, no sé si valdria la pena haver fet algun tipus d'anàlisi, per exemple, de quin tipus d'autobusos, perquè el que estem fent, de fet, és continuar el mateix model d'autobusos grossos que hi ha quan en molts llocs, per exemple, al centre de Sabadell o qualsevol lloc de la ciutat que hi hagin carrers estrets, però això es produeix especialment al centre, aviam, tu quan vas per allà ve un autobús dels que hi havia i dels que hi hauran, perquè els demans són els mateixos, fa mitja por, perquè tant giren allà i més d'algú s'emportarà una clatellada amb el retrovisor. Clar, que això era un model antic i que jo crec que s'està fent una sèrie d'inversions reproduint aquell model sense haver-se qüestionat, o si s'ha qüestionat no ho sabem nosaltres, no ens ha arribat a dir, escolta, potser el que aquí caldria ara fer un altre tipus de model, i potser sí que hi ha d'haver uns autobusos molt llargs com per no sé quins recorreguts, els autobusos que hi ha ara de tota la vida per uns altres, i segons quins altres àmbits, doncs, aquests microbusos que s'estan, que en moltes ciutats ho veus. Jo no he sentit, no ens ha arribat aquest debat. I en canvi s'estan fent les inversions, i clar, quan fas inversions, aquestes decisions ja estan preses. I per tant, dius, ostres, ara necessitaríem no sé què, coi, doncs ara ja serà massa tard perquè ja en tenim 23 de nous, això sí, perfectes, però que no poden donar aquest tipus de servei. Hem trobat a faltar aquesta reflexió.
Demanava la paraula a Joan Berlanga.
Un aclariment. A l'Ajuntament, quan comprem autobusos, els que s'estan encarregant, els que vam aprovar majoritàriament, sempre són nous i sempre són híbrids, com a mínim. Ho dic pel tema de les emissions dels autobusos, que és important. Tot i així, que és el que ha fet referència abans alguns portaveus, ahir sí que se'n van comprar 5 de segona mà, perquè en el moment que encarreguem un autobús híbrid, el temps d'espera passa de l'any, s'acosta l'any i mig. I aquest estiu, quan està allí els catalans a Gràcia, per fer el servei de portar els viatgers de Gràcia a Sant Quirze, en lloc de contractar una empresa per fer-ho, ho farà la mateixa TUS. I per fer aquest servei la TUS necessita alguns autobusos més. I és la raó per la qual es compren aquests de segona mà, en la qual poden fer aquest element de llançadora. També n'hi ha altres que permet, mentre no arriben els altres, augmentar algunes freqüències. Els cotxes estan molt vells i alguns s'espatllen i han de tenir alguns de recanvi, perquè tenim una flota d'autobusos molt bé, ja s'està renovant, però les demandes que hem fet doncs tarden cap a l'any i mig, i els que van fer l'any passat arriben ara a final d'any, que entraran bastants autobusos nous, i per altra banda també autobusos de segona mà per coses concretes com és una cosa extraordinària d'ahir. Però vaja, la línia de comprar autobusos, i sí que hi ha un tema de tamanys, que n'hi ha uns més llargs, que sembla que són de 15 metres, altres són de 12, no? Hi ha variacions que es van tenint en compte. En aquest cas, l'opció del microbús de moment no, em sembla que no està contemplada.
Lluís Perarnau, que era el seu torn.
Sí, no, en tot cas, celebrar que comprem aquests 10 autobusos nous, que evidentment se n'han de comprar millor de segona mà per a una qüestió conjuntural i per a un reforç conjuntural, però lo important, la inversió es fa en els autobusos nous, i això crec que és important. I després, respecte al tema del model, jo, més enllà de la crítica sobre que entenc que s'ha de fer, no?, sobre la qüestió de la gestió que es fa al govern, jo el que m'interessaria també és abordar el model, no?, i el model que hauríem d'abordar en el tema aquest de la mobilitat. Jo entenc que hauríem d'estar molt discutint del tema de com peatonalitzem moltes zones del centre o zones concretes de la ciutat, com aconseguim impulsar el transport públic, no?, amb, no sé, el perllongament de la línia de ferrocarrils de la Generalitat és un pas molt en la bona direcció, però hem de tenir present, per exemple, com enllacem en castellà, estaria la proposta aquesta que es fa ara d'enllaçar Sabadell amb l'aeroport. Doncs tot això crec que seria molt important. I després el tema dels carrils bici. Em sembla com, bueno, doncs, escolta, a Barcelona, a altres ciutats, s'està acabant cada vegada aquesta importància del carril bici, fins a arribar a l'extrem d'Amsterdam tenim molt recorregut per davant, però, ostres, jo crec que hem de, si volem realment canviar de model, hem d'apostar per línies decidides en aquests tres àmbits: el de la peatonalització, el del transport públic, i entenc que els autobusos, la línia d'autobusos és una part important, i el tema dels carrils bici, evidentment, no podem renunciar a tirar endavant això. I que hi ha pocs usuaris ara mateix a la Ronda Ponent, doncs mira, és el peatge que hem de pagar potser perquè més endavant sí que n'hi hagin i que hi hagi un ús extensiu i intensiu dels carrils bicis a tota la ciutat. És la nostra aspiració i és el que hem d'apostar fort per aquest canvi de model, en el que evidentment no podrem renunciar al vehicle individual, cadascú de nosaltres el farem servir en determinats moments, però sí que hem d'anar a apostar per un canvi de model, canvi d'hàbits, i està clarament que hem d'impulsar-ho en aquests tres fronts.
Demanava la paraula a Carles Rossinyol.
Sí, res, molt, molt ràpid. Entenc que, pel que ha comentat el senyor Berlanga, l'opció d'aquests autobusos de segona mà, més contaminants, que això és objectiu, perquè s'ha fet perquè així ho podia fer el servei, la TUS, per fer aquest servei. Hi havia dues opcions, vaja, o es contractava amb una empresa externa o ho feia la TUS, que se l'havia de reforçar. Clar, davant d'aquesta situació, no sé, jo quasi bé, tinguent en compte que s'havia de... té més sentit, pel nostre entendre, contractar amb una empresa externa que faci una altra empresa diferent de la TUS, que també és una empresa externa, que pugui fer aquest servei amb condicions, amb material i amb autobusos en condicions, que no pas comprar carraques, ports de fum, per fer
home, és que 15 no
anys, 15 anys norma 3, sí.
No són home, pots de fum. Ja és l'euro 1.
Ja em pots que fan més fum i altres que fan menys. Home, el que no em diran és que un autobús de 15 anys és un autobús vell. Home, això ho compren en un municipi que se n'han desfet d'aquests autobusos perquè els han trobat vells. Això és una cosa. Vull dir que, per tant, i l'altre... I l'altre, diu, home, hem de treballar per peatonalitzar... la peatonalització és important i, a més, jo crec que té moltes coses en positiu, però jo crec que vostè el que ha de treballar és per la mobilitat en general. Perquè, a vegades, si només treballen per la peatonalització, sí, al final tindrem una gran extensió de gent que passeja, però com a ciutat necessita també per al comerç, per l'economia, per l'indústria, o sigui, i pels ciutadans que anem, és a dir, però han de tenir també en ment la mobilitat en general, en sentit ampli, no només la peatonalització.
Els hi demano brevetat perquè se'ns va acabant el temps i són molt els torns que demanen. Primer, José Luis.
Seré breu. Un euro i un euro dos és com una locomotora de carbó. Un euro tres seria com un dièsel, una locomotora de dièsel, i diguem-ne, són 10 vegades menys contaminants, però són 10 vegades més contaminants que els nous. Punto. Llavors, és molt fàcil. Compren vells perquè volen aprofitar les peces. Ja està. O sigui, perquè els euro 3 continuaran funcionant. L'únic que traurem de sobre seran els que tenen 20, els que tenen 18 anys, però que tenen 12, 13, no ens ho podem treure de sobre ni amb aquesta compra. Amb la qual cosa, a mi em sembla molt bé que sigui una prioritat pel govern, però, bueno, però que es vegi. Sí, que
és 10 de nous.
No.
A final d'any n'esperem 10 o no sé quants més.
3 anys, de, Luis, no sé 3 anys de govern de vostra gestió, encara no hi ha un carrer.
Però escolta, José Luis, si mai ets regidor i compres un autobús, què et penses, que el truques i me'l portes la setmana que ve? No, més que bé, això no va així, es fa una mida, s'encarreguen.
El que em penso és que el 2015 i el 2016 us van dir que això estava passant i estàveu en la discussió aquesta que ara dieu que no teniu. Després, una altra cosa, el carril bici molt bé...
Portem 5 o 6 milions en inversions d'autobusos, José Luis. Molt bé. El que passa és que arribaran quan arribin, això es demana, i va així,
permets?
José Luis.
Segona cosa, carril bici. No, el problema perquè la gent no va a treballar o no fa vida en bici és perquè, a diferència dels regidors o dels treballadors municipals que tenen un aparcament allà per tal, la gent no pot aparcar la seva bici al carrer. O sigui, si tu, la diferència per tu anar amb bici és que estiguis relativament a prop de la feina i després que tinguis un aparcament dintre segur. I aquest és el tema, més que els carrils bici.
Josep Ayuso.
Sí, sobre els carrils, que se'ns està fent tard ja, sobre els carrils bici, sobre la compra d'autobusos de segona mà, més contaminants, ja hem donat la nostra opinió, ja ho hem dit i ho hem comentat ja al ple. Sí que m'agradaria, abans que s'acabés el programa, és treure un tema, una moció que nosaltres vam aportar al ple d'ahir, que ens va traslladar a l'Associació de Veïns del Torrent del Capellà i que va ser, en què demanen una sèrie de millores, una sèrie d'accions per part del govern, que va ser rebutjada pel govern en un final de ple agre, perquè les intervencions van ser extraordinàriament dures per part del govern, quan el que nosaltres hem fet amb aquesta moció és traslladar públicament unes reivindicacions i unes peticions de l'Associació de Veïns, i de veïns del barri del Torrent del Capellà, i que de manera inexplicable van ser rebutjades per part del govern, quan ens van reconèixer que efectivament existien aquests problemes, existien aquestes eficiències, existien aquests dèficits al barri, però que teníem unes prioritats que no es corresponien amb aquesta resposta a aquestes necessitats dels veïns. Només ho deixo perquè ja dic falta un minut perquè acabi el programa.
Demanava la paraula a Miquel Soler.
Coincideixo que el final del ple va ser, jo crec, innecessàriament agre, perquè és veritat que aquesta moció es podia haver plantejat d'una altra manera, d'entrada explicant-la, però és que el ponent ni la va explicar, sinó que aprofitant la moció va parlar d'altres coses i al final allà ni se sabia exactament de què s'estava debatent, si es parlava amb les relacions veïnals, si es parlava del fons de la moció, i al final nosaltres, clar que moltes vegades tots els grups portem mocions que ens porten a entitats, però aquestes entitats han de saber que no tot és aplicable. És a dir, portar una moció perquè hi hagi una oficina bancària, per més que ho porti qualsevol grup municipal, és que ningú banc vindrà només perquè li digui l'Ajuntament instal·lat a tal lloc. Per exemple, per posar algun altre exemple. Per tant, això és una nota que tots els grups hem de saber. Quan portem una moció, aquesta moció ha de ser, si més no, realitzable. Si no, és un Viva Cartagena que està estupendo, però que porta això.
Doncs se'ns ha acabat el temps. Moltíssimes gràcies als portaveus dels grups municipals per passar pels estudis de Ràdio Sabadell i parlar del debat, al José Luis en nom de Ciutadans, també doncs al Josep Ayuso en nom de PSC, també al Miquel Soler en nom de Guanyem Sabadell, al Joan Berlanga en nom d'Unitat pel Canvi, a Carles Rossinyol en nom de Convergència i Unió i al Lluís Perarnau en nom de la Crida. Que vagi molt bé.
Bon dia.